de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Què tal? Bon dia, com està? Soc el Riquer Álvarez i estàs en companyia de la cadena COPE a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12 i 20 minuts. Saps que t'acompanyem de dilluns a divendres, des de les 12 i 20 fins a les 2. Aquesta setmana de dilluns a dijous, que demà és festa. Amb tota la situació que tenim, i amb tot el confinament, i amb tota la pandèmia, però demà és festa. Demà és 1 de maig ja, eh? Demà arribem al maig. Avui, darrer dia del mes d'abril, 30 d'abril. Qui ens ho havia de dir que viuríem a aquest pont llarg, que recordo que no pots marxar, però qui ens havia de dir que el viuríem d'aquesta manera. Hores d'ara, fregant els 21 graus a la ciutat de Lleida. D'aquí uns moments parlarem amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, que ens parlarà de la previsió per aquest cap de setmana llarg. Ja t'avanço que les temperatures seran més altes que les d'aquesta setmana, però no sé jo si parlarem de sol o parlarem d'intervals amb núvols. La temperatura serà alta, però veurem quins dies ens esperen. De totes maneres, entrem al mes de maig, s'acosta el que és la Festa Major de Lleida, i ja sabeu que per aquelles dates plou sempre a Lleida. Veurem la previsió, ara li preguntarem a l'Armando, però jo, la meva experiència em diu que dia amunt, dia avall, per allà l'11 de maig, acaba plovent sempre, un moment o altre. A la ciutat de Lleida ha passat sempre, i jo crec que ja és com una tradició. En fi, històries a part, buscarem aquesta previsió meteorològica, la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, els consells veterinaris, estem a dijous amb la Imma Sabater. Avui parlarem de temes que tenen a veure amb l'estació en la que vivim, de les al·lèrgies que també afecten als gossos i als gats, en parlarem, i també de les picades dels insectes, eh? Temes importants, d'aquí uns minuts, amb Anadon Veterinaris. També els consells de salut i de nutrició amb el Christian Didier. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, avui farem un especial del comerç local, del comerç de proximitat. Mira, tenen ja data per obrir, i per tant hem de parlar amb ells per a veure com ho tenen tot preparat. Començarem parlant amb el Ramon Alturo, el director de Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a Lleida, i després, a partir de 2:15, parlarem amb el Llorenç González, president de l'Eix Comercial, de l'Associació de Comerciants de l'Eix Comercial, i després amb l'Àlex Català, que és el president de Mollerussa Comercial, també de l'Associació de Comerços de Mollerussa. Aviam com ho estan passant i aviam com tenen previst tornar a obrir, si tot va bé, a partir del dia 11. Els de Lleida Ciutat, a partir del dia 12, perquè l'11 és festiu, però es tornarà a obrir, i a veure com estan adequant els seus locals perquè això es pugui fer efectiu, el comerç local, que el necessitem més que mai. Qualsevol tema, qualsevol suggerència, saps que tenim el nostre número de WhatsApp, al qual pots enviar-nos un missatge de veu o un missatge de text. És el 664-526-180, 664-526-180. Qualsevol suggerència, qualsevol informació, el que tu creguis, eh? 664-526-180. I ara sí, viatgem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Fregant els 21 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, és la més alta des de dilluns.
Sí, però aquesta hora sí.
Avui aquesta hora, sí.
La previsió de 23 graus, està bufant vent de ponent, que donava, sobretot a primera hora del matí, pues, major sensació de fresca, tot i que no ha de ballar de 11 graus. Últimament tenim les temperatures mínimes més altes que les que tocarien per la mitjana, i les màximes, bueno, al voltant de la normalitat. Al final d'abril, entre 20 i 23, amb no sol, el que tu has dit estava molt bé, serà tant avui com els propers dies sol en intervals de núvols, i els núvols més abundants sempre cap al Pirineu. En algun moment poden deixar algun ruixat, però tot plegat poca cosa. El gran salt se va produir d'avui per demà, que pujarem de cop 4 graus les temperatures. Demà està previst que ja comenci l'ascens de temperatures que tant han anunciat, no? I que sembla que podria durar els 7 primers dies de maig. És a dir, 7 dies de maig, per damunt de 26-27 graus les temperatures màximes per la tarda, més frenades al Pirineu. La Vall d'Aran potser demà encara no arribaria ni a 20, perquè seran aquestes núvols que frenarien l'ascens de temperatures, però que sí que els propers dies també els arribarà temperatures de 25 graus a les zones més altes del Pirineu, tot i que, per exemple, la Seu d'Urgell sempre marca temperatures molt més altes, també aquestes s'arribarien a 28-29. El 2, el 3 i el diumenge, dilluns, dimarts, tindrien el pic més alt de temperatures que podien superar els 30 graus.
Caram.
No gaire més, vamos, 30-31, com molt 32 el dimarts.
És igual, 30 graus, ja només dir-ho, només dir-ho ja dius, ups, 30 graus, això ja és calor.
És molt, perquè clar, venim de dos temperatures de 20 a 23, és a dir, que... però ja el mateix dissabte, que sembla que és el dia que podran sortir a passejar més gent per franges horàries, doncs ja podrien sortir, sobretot per la tarda, de màniga curta, perquè també el vent seria més fluix, i clar, ja tindríem 26-27 graus, doncs tenint un cap de setmana esplendorós. No el podem gaudir com abans,
bueno,
però...
Pues escolta, cap als balcons, cap a les finestres, obrir-les, com sempre diem, que ens toqui el sol directament. A més, si està mig ennuvolat, doncs ens filtra una mica, però ull no ens passem, eh? Que la radiació solar és molt forta.
És altíssima.
Protecció solar.
El dia d'avui, la durada del dia d'avui és de 14 hores de sol. Si no hagués cap núvol, des que surt el sol fins que es fica, és equivalent a l'11 d'agost.
O sigui,
i la radiació solar molt semblant al 14 d'agost.
Doncs...
les temperatures no, ni de bon
tros. No, però la radiació solar, que és la que afecta solar, a la pell, aquesta sí, eh?
El sol es ve de fora de l'atmosfera planetària i no depèn dels núvols ni de les masses d'aires que tinguem. Doncs és fortíssim. És a dir, les hores centrals del dia no s'haurien de ficar protector si hem de sortir a la una, a les dues.
Bueno,
a les dues de la tarda és gairebé el migdia solar.
El passeig aquest amb la canalla, si heu de sortir, no està de més. Evidentment que els hi toqui el sol i l'aire,
sí,
però amb protecció solar, si és en aquestes hores centrals,
barretet,
que és recomanable. Que a més tenim la pell...
les 4 és quan és més fort.
Que tenim la pell molt... o sigui,
home,
clar, la tenim...
molt blanqueta.
Clar, si poc exposada aquest any, per tant...
Exactament.
A veure, que no patim amb això. En fi, Armando Álvarez, que tinguis...
d'aquests dies
això.
I molta salut, i conservar la salut per gaudir del temps que tindrem.
Per suposat, això. Armando Álvarez, bon cap de setmana.
Igualment, adeu.
Doncs aquesta és la previsió meteorològica. Nosaltres ara busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, ja el tema de la desescalada, semblem escaladors ja tots plegats. És curiós com el llenguatge quotidià s'instal·len certes expressions i paraules, depenent del que ens va passant, i com d'altres acaben desapareixent. Ara, escolta, fa 4 dies tothom érem experts amb la corba, estadístiques, a veure si aplanem la corba, etcètera, etcètera. Ara sembla que no se'n parli tant, perquè és que realment no m'ha arribat encara a la part de dalt de la corba, per entendre'ns. Sí que estan baixant el nombre de contagis, però el nombre d'afectats segueix pujant. Poc, però segueix pujant, i el nombre de persones que per la vida, igual. Cada vegada, cada cop menys, afortunadament, però segueix pujant, i per tant, encara estem amb això. Doncs ara també tots ja parlem d'escalades i desescalades, confinament, desconfinament, fases de la desescalada. Sigui com sigui, la comunicació per part del govern, per part dels polítics en general, ja sabeu que això de generalitzar normalment acaba sent injust amb algunes persones, per tant, tot i saber-ho, anem a generalitzar. La comunicació per part de la classe política està sent nefasta. No cal posar-li pal·liatius. Nefasta. A mi m'envien, i si ho rebusqueu a les webs oficials, podeu arribar als documents, per exemple, aquest de les fases, de les famoses 4 fases, que en lloc d'anomenar-les de l'1 al 4, les anomenem del 0 al 3. És igual, això. Si tu et mires aquest document, a part de que és extens, molt extens, tot i ser tan extens, és molt ambigu en segons quins casos. És a dir, tu acabes llegint allò, i si no t'adorms al final, o pel mig, acabes tenint una pila de dubtes. Doncs és el que està passant ara. Hores d'ara, tot sembla indicar que aquest dissabte es podrà sortir a córrer. De manera individual. De manera individual. I el sentit comú ja t'ho diu, això. Però anem a recalcar-ho. Dilluns, els esportistes professionals ja estaran en disposició de reiniciar la seva activitat. També, de manera individual. De manera individual i respectant les distàncies. A tot això hi hem de sumar tota la gent que baixa a passejar el gos i a tota la gent que va ser a passejar els menors de 14 anys, de 0 a 14 anys. Si sumem tot això, poca gent queda a casa. Poquíssima. A priori queden la gent gran, però quan hi ha gent gran que quan va a comprar fa la seva passejada també, per tant, és que queda poquíssima gent a casa. Si d'aquí dues setmanes les xifres no es disparen, doncs perfecte, tots contents. Si d'aquí dues setmanes la cosa puja, doncs ja sabrem on està el problema. Per tant, el consell, normes de seguretat, distància social, la dichosa mascareta, que l'hem de portar, l'hem de portar i l'hem de portar bé. No es pot tocar amb les mans. Ens les hem de posar per les gomes. No ens podem tocar ni la mascareta ni la cara. Un cop la portem posada, no ens la podem posar ni cap amunt ni cap avall un moment perquè he de parlar, perquè he de fumar. No, la mascareta es posa i ja quan es torna a moure és per treure-la. Si l'hem de treure, per les cordetes, pels elàstics, i no es pot tocar, ha de cobrir el nas. Jo he vist un munt de gent pel carrer amb la mascareta per sota del nas. Malament, no serveix. Ben ajustada. I que no s'ha de tocar, que això ja ho hem dit, però, d'acord, no s'ha de tocar. En fi, les xifres ens diuen que a Espanya baixen les xifres en les darreres 24 hores, el nombre de persones que han perdut la vida, segons la manera de comptar d'avui, perquè això és així, cada dia hi ha una manera de comptar nova, i veureu les xifres de Lleida, que ja és, ja, amb una cosa tan seriosa, que fem broma amb això ja em sembla lamentable. Però bueno, a Espanya, 268 persones han perdut la vida i 1.309 casos nous en les darreres 24 hores. Les dades que ofereix cada nit el Departament de Salut sobre l'afectació del coronavirus a la demarcació de Lleida ja són una sorpresa diària. Si Salut comptabilitzava dimarts un total de 218 morts a la demarcació des de l'inici de la pandèmia, la xifra havia baixat ahir als 210. Recordem que ja venim d'uns 217 el diumenge, perdó, d'uns 216 el diumenge, que van baixar uns 207 el dilluns, van tornar a pujar amb uns 218 el dimarts, i que ahir van tornar a moure's als 210. Persones que han mort. De 218 a 210. Ahir feia aquesta rectificació Salut. Aquesta mateixa oscil·lació, d'un dia per l'altre, es va produir també dilluns, recordem. Però és que també el nombre d'altes va baixar ahir inexplicablement, perquè el que us deia, el que és el tema de la comunicació oficial, si li hem de posar nota, és que no els hi podem posar més d'un 1 sobre 10. Un 1. Un 1 perquè surten i diuen alguna cosa. Però és que, al final, el que fan és que ja no et creguis. Em fa gràcia que després diuen és que la gent, al final, és que els mitjans de comunicació, és que la gent, és que creieu que la gent no confia en les dades oficials. Home, però com hem de confiar en les dades oficials si me les estàs canviant cada dia? Si cada dia ja m'estàs canviant la manera de comptar per a veure si puc adaptar el resultat. És curiós com sempre acabem culpant els mitjans de comunicació per si nosaltres diem el que ens dieu. Si vosaltres ho canvieu, nosaltres diem això. No ho amagarem. Si és que si no fos pels mitjans de comunicació la gent estaria amb una desinformació brutal, perquè si hem de viure de la informació que ens estan donant els polítics és que fa riure. El nombre d'altes a Lleida, en el que ens havíem situat a les 936 i estàvem tan contents, resulta que avui ha baixat fins als 843. O sigui, 93 altes menys d'ahir avui, però no se sap per què. No se sap per què. I el nombre de positius, tot i aquests canvis de manera, segueix pujant a Lleida, 25 més. Estem als 2.123 positius a Lleida, que si sumem els possibles, els que no els han fet la prova, però que tot sembla indicar que sí, que són 5.260 persones, arribem a la xifra a Lleida de 7.383 persones afectades per coronavirus. Bé, tot això és un galimaties de xifres que et van canviant i no m'estranya que la gent ja no vulgui ni escoltar les xifres, perquè és que ja es fa pesat fins i tot d'haver-les de dir. Sobretot per aquests canvis, Escolta, si les xifres són dolentes, me les dius. I si són bones, me les dius. I ja està, no cal marejar tant la perdiu. Però bueno, tema de coronavirus, tema d'economia i treball. Treball ens informa que ha resolt positivament el 91% de les sol·licituds d'ajuts econòmics per a autònoms. En total s'han atorgat 4,8 milions d'euros en ajuts, una mitjana de 850 euros per persona. Que vaja, això serveix per anar tirant, per entendre'ns. Ja és un mínim, per entendre'ns, eh? No soluciona res, però és un mínim. Atenció, perquè en la campanya de la fruita, ho deia ahir, se'ns està tirant a sobre, però se'ns està tirant a sobre d'una manera alarmant. De moment s'ha aprovat el protocol de seguretat per poder desenvolupar la campanya de la fruita amb el coronavirus. S'ha aprovat un primer protocol. Govern i sector validen el document que preveu mesures com prendre la temperatura dues vegades al dia als temporers. Per la seva part, el president d'Assaja Lleida, Pere Roquer, reclama mesures compensatòries, perquè això ja ho vam dir en el seu moment. Tot això genera un increment de costos que el suposarà aplicar aquest protocol de seguretat a la campanya de la fruita. Pere Roquer.
Des d'Assaja Lleida, la reunió mantinguda aquesta tarda, preparació de la campanya de fruita dolça 2020 i amb les recomanacions sanitàries que ens ha portat des del govern de la Generalitat, l'hem aprovat, però també hem ficat de manifest a la consellera d'Agricultura que s'ha de modificar el decret de transport que en aquests moments tenim vigent. És inviable econòmicament no pugui portar més de 2 persones amb un vehicle de 5 places, de 3 amb una furgoneta de 9, amb tots els EPIs sanitaris corresponents, però això ens està encarint un 30% els costos de producció. Entenem nosaltres que hi ha d'haver ajudes compensatòries de cara a tots aquests EPIs de treball.
En plana local, l'Ajuntament de Lleida instal·larà una càmera de control de temperatura al pavelló Agnès Gregori. L'equipament acull persones sense sostre durant el confinament decretat pel coronavirus. I la Fira de Titelles de Lleida oferirà de forma virtual l'espectacle que havia d'obrir l'edició d'enguany, que és ara, aquest cap de setmana. Havíem de tenir la Fira de Titelles, el certamen, previst inicialment, doncs, per aquests dies 1, 2 i 3 de maig, se celebrarà, recordem, una celebració, una edició especial, el proper 8 de juliol. Ho concentraran la major part d'activitat en un sol dia, almenys aquesta és la intenció. I l'Agència Catalana de l'Aigua destina ajuts al Baix Camp i a l'Alt Urgell per reparar captacions malmeses pels aiguats de l'octubre. Les de l'octubre, estem a l'abril, eh? Les de l'octubre. Les subvencions de més de 92.500 euros serviran per restituir conduccions de subministrament d'aigua. Que l'aigua és un bé molt preciat, que a l'octubre no hi havia coronavirus ni històries, ni al novembre ni al desembre. Perquè, clar, ara l'excusa és que amb el coronavirus no ho hem pogut fer, que no n'hi havia llavors. Si a l'octubre va haver, doncs, la tempesta, els aiguats que hi va haver, i es van trencar, escolta, l'endemà m'hi poso ja. Ho vaig a valorar, miro i s'arregle. Doncs no. Ara destinem ajuts i ara començarem les reparacions. Ara que ve, que ja està venint el desglàs i tota la història. Per tant, hem perdut uns mesos importants. I a Comarques, la Seu d'Urgell defineix un circuit de passeig de sentit únic al Parc del Segre per frenar la propagació de la Covid-19, una norma que em sembla força acertada. La mesura vol evitar encreuaments de persones en una zona de pas que és més estreta que la d'altres àrees verdes. Com deia jo, alguna vorera de la ciutat de Lleida, doncs, no permet aquest creuament de les persones, per molt que vagin per la dreta, de la distància social dels 2 metres. Per tant, aquesta mesura em sembla força acertada, ja ho han deixat tot marcat, i si passeu per aquesta zona, doncs que sapigueu que hi ha un sentit de pas i que està fet justament per això, no per tocar el nas a la gent, al contrari, és per la seguretat. Anem directes cap als consells veterinaris, va.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja ens arriben els consells veterinaris. Tota aquesta temporada ens ho donen des d'Anadon Veterinaris, que segueixen oberts, han estat oberts sempre, perquè Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, a Lleida, els trobes a internet a www.anadonvet.com i també a les xarxes socials, doncs tenen... És el supermercat del teu animal de companyia. Tenen tot el tema de l'alimentació, però també tot el tema de medicaments. Perquè, tot i que ens agradaria, com a tothom, doncs, que els nostres animals de companyia estiguessin sants, doncs alguns tenen algun trastorn, algun problemeta, i s'han de medicar, alguns. Doncs Anadon Veterinaris tenen la farmàcia oberta, i per tant hi pots anar amb horari comercial, carrer Segrià número 11. Ja has pogut anar i pot seguir anant. I a més tenen l'estrella, que és aquest telèfon 24 hores d'emergències i d'urgències, que està operatiu sempre. Quan dic sempre, sempre. Si vols et dic allò de les 24 hores, 365 dies. Però si dic sempre, vol dir sempre, dia i nit. 973-266-388. 266-388. Amb horari comercial et contestaran des de la botiga. I si necessites alguna cosa del veterinari, doncs ni tenen allí de guàrdia i, evidentment, te'l passaran. Però si truques a la nit, al vespre, que sigui per una emergència, això sí, sempre et contestarà el veterinari de guàrdia. I això jo crec que et dona molta tranquil·litat. 973-266-388. Com sempre, parlem amb la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Imma?
Molt bé, i tu?
Escolta, estaràs contenta perquè aquesta setmana he entrevistat el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, el Toni Postius, i entre d'altres coses va fer una crida a que la gent que surt amb gossos especialment reculli el que ha fet el seu gos.
Ja,
molt bé. Ja ens entenem. Perquè...
Ja li vas dir que nosaltres ho anem dient,
sí,
no?
Sí, sí,
ah,
sí.
Vale.
Però bé que també se n'han adonat. És que és, hi ha llocs de la ciutat que és molt evident, eh?
Molt, molt. I
per desgràcia.
Per que la gent, vull dir, passem molt, que
sí,
no
sí,
són
sí.
Així amagats. No, no, per carrers
no.
principals de la ciutat.
On caigui, allí mateix. Sisplau, confinats o no confinats, els gossos sí, han pogut sortir sempre
sí.
per salut. I el seu propietari, però les normes d'higiene i cíviques les hem de seguir igual, sisplau. Aviam, vagis amb la bosseta i punt. Vull dir que això ha de ser així. En fi, bueno, ben posats a la primavera. Estem amb temps de primavera, Imma.
Primavera
avui plou,
total.
Demà fa sol, i passat sí. demà està núvol, i l'altre tornem. I és veritat que... és veritat, està fent aquest temps. Sembla que de cara al cap de setmana les temperatures pujaran, però no s'aclareix res, eh? Els propers dies, núvols, sol, algun episodi de pluja... la vegetació està exuberant, està altíssima, està crescuda, i per tant tot el que això comporta, que és tot el tema d'insectes i d'al·lèrgies. I avui anem a parlar d'això amb els animals de companyia. Comencem per les al·lèrgies, perquè jo no sabia, però veig que també tenen al·lèrgies els gossos i els gats.
Bueno, avui parlarem de les al·lèrgies de l'ambient, eh?
Sí.
Vale, de la primavera. Les al·lèrgies a gossos i gats no són gaire diferents de la que és de les nostres, d'humana, vale? Es tracta d'una reacció exagerada de l'organisme a la presència d'una substància que el sistema immunològic de l'animal interpreta com nociva. Val? I els símptomes són molt pareguts als nostres. El gos pot estornudar, pot tossir, se li pot caure el pèl, fica els ulls vermells, les mucoses vermelles...
Ho
notarem més que res perquè si el reste de l'any que el traiem a passejar torna a casa normal i de repent ara, durant aquesta temporada, fa aquestes coses que estic dient, ens podem adonar que deu ser pues, pel pol·len, per qualsevol... o sigui, al·lergènic de l'ambient,
i
no?
I com ens dius, les reaccions són les mateixes.
Molt similars.
Estornuts, els ulls una mica més vidriosos...
Vermells, sobretot vermells. Sí.
Déu-n'hi-do. Però sí. Això ja passava abans?
Sí, és a dir, com vols dir abans? No, el drac igual, eh?
No, quan dic abans, ara parlo com un padrí, per entendre'ns. És a dir, escolta, això fa 70 anys també havia al·lèrgies o no?
Bueno, segurament havia, però no feien gaire cas a les al·lèrgies.
Escolta, una cosa, les al·lèrgies com tot tenen graus. Pot ser un grau lleu, molestieta i ja està, i suposo que no cal fer res, però hi ha d'altres graus que sí que s'ha de parar especialment cura, sobretot a les vies respiratòries.
Les digestives, perquè pues, vomite, i tampoc saps per què vomita, diarrea, si no t'ho expliques molt que sigui per l'ambient, perquè això en altres igual no es passa tant.
Clar, doncs escolta, ho teniu molt fàcil, de totes maneres, a la que el nostre animal de companyia li està passant coses que no són normals, amb la prudència que s'ha de tenir, però carrer Segueria 11, podeu anar a don veterinaris
i una visita, almenys per tranquil·litzar-vos, que segurament no serà res, però et diuen que sàpiguis el que està passant i ja està, i us quedeu tranquils. I si no, el 973-266-388, si són emergències o per demanar hora, el carrer Segueria nom 11, Nadon Veterinaris. Com dèiem al principi, Imma, també el bon temps el que fa és que, bueno, hi hagi molts insectes. Clar, no tots són... anava a dir, no tots són agradables la convivència perquè el piquen i coses d'aquestes.
Sí.
La setmana passada parlàvem de les puces i de les paparres, però és que avui aquí, al mateix sac, hi podem incloure, doncs, jo què sé, mosquits, hi podem incloure
vespes,
abelles,
sí,
i d'altres, no? S'ha de tenir cura amb això, també.
Sí. Quan és una picada d'insecte, normalment li solen picar lo que és la cara, perquè com fiquen el morro a tot arreu,
clar,
i a més si es crida l'atenció veure allò volant, el van a olorar i crascar. Li piquen. I normalment ens adonarem als 5 minuts perquè si li fica la cara com un globo.
Vale. Llavors què fem? Primer, no perdre la calma, suposo.
No perdre la calma perquè, clar, t'espantes molt.
Clar,
a vegades
clar.
No se li veuen ni els ulls.
Déu-n'hi-do.
Sempre la cara dels boxeadors quan acaben una baralla, doncs igual, se li omple molt tot. Teniu que vindre al veterinari que de seguida ho arreglem, és no res, eh?
Clar, és difícil que puguin saber el que li ha picat.
No, és que no cal saber què li ha picat. T'adones que el que sigui li ha picat.
Ahà. Però...
És igual que sigui una vespa, que una abella, que un mosquit... És igual, t'adones de seguida per la inflamació que té.
I això, al moment se li aplica alguna història i s'ha acabat?
Si tenim aigua a prop, el que li podem ficar i refrescar és una mica d'aigua. I trucar-nos, si és horari d'urgència, vindrem, i si estem oberts, pues, ho porteu. No és reu... Que no és res que tinguis que córrer, però sí vindre.
S'ha d'anar, o si no, ja, bueno, ja se li passarà.
No, no cal espantar-se, és com a nosaltres, si ens pique una vespa. No, no és per espantar-se, però has d'anar al metge.
Bueno, tot això, com sempre, sempre i quan no siguin al·lèrgics amb això, que ja sabeu que hi ha molt poca gent, però hi ha gent que són al·lèrgics a les picades de les vespes, això també li pot passar a un animal,
Llavors sí que...
De manera rara, però sí, pot passar-li. Per tant, ull. Anava a dir, ull on posen el morro, però bueno, això suposo que és inevitable.
Sí, això va. Sí, que està molt difícil de controlar.
És inevitable. A més, el que dic, si us heu passejat per la ciutat, on abans hi havia quatre herbetes, avui en dia està frondós, està tot molt espès, i evidentment això també fa que el tema d'insectes també sigui més freqüent. Per tant, us podeu trobar amb això. Primer, calma, una mica d'aigua, truquem...
Sí,
escolti, miri, això és el que veig. S'ha inflat o el que sigui.
Sí, però
ja
el
està.
Que vull dir és que teniu que vindre, que si li pique a les 10 del matí i el porteu a les 12, no passa res, però teniu que vindre.
Clar, clar, clar.
No és una urgència de córrer, però sí s'ha d'atendre.
Però sí, és una... Sí, sí, correcte. Sí, sí ha d'anar, vaja, sí ha d'anar. Sí. Carrer Segrià 11, allí us trobareu, a Nadon Veterinaris. Hem parlat d'aquestes històries que tenen molt a veure amb l'estació amb la que ens trobem, i que si us passa, doncs calma, que hi ha solució i que ho podeu consultar amb un professional a Nadon Veterinaris. Al 973-266-388, al carrer Segrià 11 de Lleida, o a www.anadonvet.com. Allí teniu totes les solucions i totes les contestacions, les respostes. Imma Sabater, escolta.
Escolta, te vull dir
sí.
Algo que la gent ho trobarà molt interessant.
Ah, pues diguem,
per fi,
diguem.
A partir de dilluns, ens deixen obrir la perruqueria.
Oh! Però
aquesta dona tindrà una fenyada.
Però esteu agafant hores o no?
Sí, tot amb hores, perquè, claro...
Ja esteu agafant hores?
Sí, ja està. A partir
I per quan esteu donant hores, ja?
Ui! No t'ho sabria dir perquè jo
Mal.
No li porto la gent a la perruquera,
doncs,
però ja té feny,
Doncs truqueu 973-266-388
sí.
Perquè, clar, això es va omplint.
I sí,
és veritat,
ràpid.
clar, és veritat. Amb cita prèvia es pot portar a la perruqueria ara, és veritat.
Sí, ara sí. Lo que no ens deixen obrir encara és l'autorrentat.
L'autorrentat no.
Bueno,
perruqueria sí. 973-266-388. Truqueu ja, que us donaran hora per no sé quan. A veure si té algun forat, a veure si us podeu colar. Imma Sabater, una abraçada.
Moltes gràcies, Ricard, que vagi bé.
I ara parlem de salut i de nutrició. 10 segons.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Amb 10 minuts que ens plantem a la una de la tarda, ja saps que parlem de salut i de nutrició i ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, buen día. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, pues
¿sí?
Aquí estamos.
Oye, te quería hacer una pregunta personal, va, a ver. Dime. A ver, tú, ¿cada cuánto te pesas?
Yo no me peso nunca.
O sea,
no
tienes este problema, ¿no?
Bueno, no se trata de un problema, se trata también cómo asumimos este tema. Pero yo haría un mercadillo con todas las balanzas, ¿eh?
Sí.
No sirven para nada y, bueno...
Hombre, pero
tiene una obsesión grande con esto, ¿eh?
Bueno, a ver. También te tienes que controlar, porque si vas subiendo y no te das cuenta... Hombre, te das cuenta porque los pantalones no entran.
Realmente tú sabes perfectamente que estás subiendo de peso.
Sí, sí.
Y realmente te das cuenta que te encuentras mejor cuando vas bajando.
Sí, señor.
Pues no necesitas comprobar que lo que estás haciendo mal tiene un efecto negativo, porque sabes que lo estás haciendo mal.
Sí, sí, el problema es que lo sabes. En el fondo, lo sabes. Ese es el problema. Bueno, li preguntava això avui al Cristian perquè avui anem a parlar d'aliments que aparentment són saludables, però que després resulta que no ho són. A ver, sorpréndeme, porque a ver cuántos tengo yo en la cesta de la compra.
Bueno, hay muchos en el mercado de alimentos que parecen saludables, pero que no lo son. Y el que está en el top 10 y el que está siempre en la primera lista es la gelatina.
Ah, ¿la gelatina no?
¿Ves? ¿Cómo no?
Hostia, empezamos bien, vamos.
Empezamos bien, ¿no? La gelatina es un alimento que tradicionalmente se utilizaba con otros fines.
Uh-huh.
Recordemos que la gelatina se elabora aparte de proteínas a proteínas que provienen de los cartílagos,
sí.
Entonces genera este tipo de gelatinosidad que genera este producto, ¿no? Entonces se añadía azúcar, se añadía fruta y teníamos un producto bastante bueno. Pero ese tipo de alimento ya no se fabrica. De hecho, son muy pocas las gelatinas que realmente se ha hecho con proteína animal de cartílago. Realmente la gelatina que tenemos ahora es una gelatina que es agua con una goma y con edulcorante, o sacarina, o aspartamo, y colorante. Entonces, realmente es un agua gelificada, con sabor, con dulce, y poca cosa más.
Oh.
O sea,
la gelatina como tal no es que sea mala. La gelatina que encontramos en la mayor parte de los supermercados, sí.
Sí, o sea, la gelatina en sí es un agua gelificada con edulcorante. Puede ser con azúcar, o puede ser con un edulcorante sintético.
Ya.
Pero realmente ese es el concepto. Lo que pasa es que si la gelatina se ha gelificado con una proteína, pues bueno, puede te aporta proteínas.
Uh-huh.
Pero realmente te está aportando una cantidad de proteínas pequeña con una cantidad de azúcar bastante grande.
Vale, el que se la toma para proteger las articulaciones, nada de nada, ¿no?
Nada de nada. Porque además la manera como gelificamos actualmente la gelatina no es con proteínas, sino con una goma,
vale.
Con goma chantana, con una goma aguar o con cualquier otro tipo de goma que no tiene nada que ver con las proteínas.
Pues ya te digo yo que en los supermercados se están agotando, o sea, tantas ponen, tantas se van. O sea que de momento, venga, esto fuera ya de la lista de la compra. Venga, dime otra a ver si...
Luego, esto ya lo hemos hablado, pero tenemos que repetirlo, son los productos light, ¿vale?
Vale,
los productos light se suelen asociar bastante a alimentos saludables, pero son alimentos bastante insanos.
Uh-huh.
Lo que pasa es que no afectan al peso, eso es correcto, son productos sin calorías o bajas en calorías, entonces no afectan el peso, pero afectan en otros muchos niveles, porque recordemos que nosotros nos alimentamos para obtener nutrientes, y estos nutrientes, si no están presentes, sino que es un agua edulcorada,
uh-huh.
Pues entonces no produce nada. Aparte que estas sustancias se han relacionado con un sinfín de situaciones, pues, de la salud, como el cáncer, por ejemplo, o como, por ejemplo, problemas con la saciedad. Un producto light no es saciante, te genera más ganas de picoteo porque realmente no te llena, no tiene ningún nutriente. Entonces es importante pensar que nosotros nos alimentamos y nos comemos para obtener nutrientes. No nos alimentamos y nos nutrimos para nada. ¿no? Es para obtener nutrientes y para tener el placer de comer esos alimentos, ¿no? Entonces, los nutrientes que componen cada alimento o cada producto tienen un valor incalculable, ¿no? Pero si comemos un producto que es vacío totalmente y no tiene ningún tipo de nutriente, como por ejemplo los productos light, pues pierde el sentido la alimentación, ¿no? Aparte que estás introduciendo sustancias que pueden llegar a ser negativas para la salud, ¿no?
Claro, o sea, al final es solo mental. Es que tengo ganas de tomarme, yo qué sé, un refresco de cola, pero yo ya sé que no lo tengo que hacer. Bueno, pues lo pido light, ¿no? Que claro, no afectará tanto. O sea, me estás diciendo que si yo una vez me tengo que tomar un refresco, que ya sé que no es recomendable, pero bueno, va, me voy a tomar un refresco al mes, por así decirlo, ¿es mejor que lo pida normal que light?
No tiene ninguna importancia que lo tomes light o normal. O sea, si te lo tomas normal, ese día estás ingiriendo más cantidad de azúcares,
ajá,
pero eso no tiene mucho valor porque es un día específico.
Sí.
Y si te lo tomas light, ese día estás tomando un edulcorante específico que no es azúcar.
Vale, o sea que no es otro. Ni uno ni otro.
También tampoco te puede pasar ninguna cuestión. La cuestión es introducir como concepto en la alimentación un alimento de este estilo saludable, ¿no?
Vale.
Entonces, y los alimentos light pues tienen bastante implicación en este sentido.
Nos quedan 3 minutos y medio. Dime otro, va.
Vale. Otro alimento que se considera bastante saludable en general y tradicionalmente son las proteínas animales, ¿vale? Las proteínas animales tradicionalmente se entienden que son los que nos dan la fuerza, ¿vale? No sé si me sigues. Una persona anteriormente nos decían, tú lo que te falta es comer carne, tienes que comer carne, necesitas comer algo.
Para hacer músculo, sí, sí.
Para hacer músculo. Esto es totalmente incierto.
Oye, pero en los gimnasios la gente se toma batidos de proteínas.
Bueno, pero no quiere decir que en el gimnasio se haga todo bien, también se cometen errores,
vale.
Entonces, claro, entonces el concepto como tal de la proteína animal como única fuente o como fuente importante de nutrición es un concepto también equivocado.
Vale.
Nosotros podemos necesitamos proteínas, sí. ¿Tienen que ser de animal? No.
Ajá.
La proteína animal de ternera, por ejemplo, es de las más insanas de todos los alimentos que conocemos. ¿Me explico el concepto?
Sí,
¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Y las proteínas que vienen de los vegetales son las más saludables en comparación con las animales.
O sea, nosotros necesitamos proteínas, esto ya lo tenemos claro. ¿No? Da igual de dónde vengan.
Da igual de dónde vengan.
Pues además, entonces vamos a escoger la fuente más sana.
Ese es el concepto. Por eso, uno de los motivos por el cual comer carne de ternera, carne roja, que ya sea de ternera, cordero o cerdo, se ha reducido a una vez a la semana o 2 veces al mes,
ya,
solamente. Porque es una de las proteínas más insanas. Se ha relacionado con el cáncer, se relaciona con el envejecimiento, se relaciona con muy malas digestiones, se relaciona con problemas digestivos en general, tiene relación con la hiperactividad, incluso muchos estudios la han relacionado, y la más grande es la del cáncer, ¿no?
Uh-huh.
Sí, entonces, por eso es de los productos frescos y reales más insanos.
Bueno.
Esa especie de mito que hay rodando alrededor de ellos es real, ¿no? Digamos.
Oye, ¿el jamón?
El jamón es un alimento curado, que aparte de ser una carne roja o que proviene de este estilo, que también pues ya estamos hablando de ello, los curados tienen otras connotaciones.
Vale. No hablo del jamón dulce ni estas historias,
no,
que ya es curado,
¿eh? Todos los curados,
o sea, ya hablo de eso solo, ¿eh?
Los curados tienen otras connotaciones negativas, como un aumento muy importante de la sal, un aumento de sulfitos y de sustancias conservantes y de este tipo de sustancias que también se han relacionado con problemas de salud y sobre todo son alimentos bastante, digamos, organolépticamente muy sensibles, uh-huh, son muy potentes al paladar. Entonces, los alimentos tan potentes al paladar como los curados generan cierta necesidad de comer alimentos muy fuertes de sabor.
Sí.
¿Vale? Entonces, nos acostumbramos a esos sabores tan fuertes y cuando tenemos que comer una simple acelga, por ejemplo, pues...
No tiene sabor, correcto.
No tiene sabor,
claro.
Nos cuesta un poquito.
Pues, oye, es un tema importante, supongo que nos ha quedado cosas, con lo cual hoy vamos a hacer primera parte, la semana que viene, segunda parte. Alimentos que aparentemente son sanos, pero no lo son. Ufemos el nostre nutricionista, que al final es el cliente, a Cristian Didier. Cristian, como siempre, un placer, buscarlo en las redes sociales. Gracias.
Gracias, Ricard.
I nosaltres ens queda no res. Uns segons, arribem a la una. Ull, aquests dies amb l'alimentació ve aquest dia de pont. Ull, ull, que hem donat aquests tres que semblen sants i no ho són, eh? En parlarem més la setmana vinent. Ara fem una pausa, de seguida tornem al migdia de Lleida. Avui parlarem del comerç local, des de molts àmbits.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno comienza a filtrar cómo será la salida de los adultos a partir de este sábado. Continúa sin hacer pública la anunciada guía, ha atrasado su presentación para esta tarde, aunque ya sabemos que esa salida será por franjas horarias. Es lo único que conocemos, porque no aclaran cómo se va a hacer esa distribución. Ricardo Rodríguez.
Habrá franjas horarias, el gobierno aún ultima las condiciones concretas, aunque ha ido barajando propuestas para implantar turnos para la vuelta a las calles de adultos y mayores al margen de las salidas de los menores. Esas exigencias se publicarán en una orden ministerial, su alcance iba a ser detallado en una comparecencia de Salvador Illa esta misma mañana, pero finalmente, como decías, ha quedado pospuesta a las 6 de la tarde. Pero el ministro ya ha dejado un aviso.
Es importantísimo que las salidas se hagan siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y cumpliendo las medidas de prevención. Para toda la ciudadanía es importante poder salir, poder dar paseos.
Los pasos tratan de evitar una salida masiva de la población, cuyo control necesitará de la colaboración de comunidades autónomas y ayuntamientos. También en otra orden ministerial, por cierto, el Ejecutivo va a levantar el veto sobre los huertos particulares, algo hasta ahora prohibido por el estado de alarma.
La salida de los adultos a la calle llegará tras casi 50 días de un confinamiento riguroso. 7 semanas después, el gobierno sigue hablando de evolución positiva de la pandemia, aunque hoy han insistido en la prudencia y en evitar la euforia para no generar problemas en el futuro. La cifra de muertos sigue siendo preocupante, 268 en las últimas 24 horas, aunque estamos ante la cifra más baja desde el 20 de marzo. Analizamos estas cifras con Maribel Sánchez.
Sí, estamos bajando la incidencia de la epidemia, según el director de alertas sanitarias, más deprisa de lo que podíamos esperar, con datos significativos para esta desescalada, como las 7 comunidades autónomas que presentan menos de 2 fallecidos en las últimas 24 horas y esas 8 con menos de 20 contagiados por cada 100.000 habitantes. Aún así, Fernando Simón nos recuerda que existe un riesgo importante de nuevos brotes que sería muy duro de afrontar.
Euforia contenida que tenemos que tener, porque no es solamente un problema de cómo evoluciona esta onda epidémica, sino del conseguir mantenernos en estos números bajos durante los próximos meses.
Porque siguen aumentando, sin embargo, los contagios, que suman ya 213.000 con pruebas PCR, de los que 40.000 son sanitarios. Y en este punto, Fernando Simón acaba de explicar que se deben al incremento de pruebas serológicas que se están haciendo tanto al personal sanitario como en las residencias de ancianos, y que el portavoz de Sanidad dice, Antonio, que seguramente se contagiaron hace un par de semanas.
No lo atribuye, por tanto, o sí, a esas mascarillas defectuosas que se vio obligado a retirar el gobierno y que había repartido por las comunidades autónomas. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que ya hay bares y restaurantes que confirman que no van a abrir sus terrazas a partir del 11 de mayo, las condiciones que prevé la fase 1 de desescalada con el 30% de ocupación. Los bares y restaurantes de la zona centro de Santa Cruz, más de 200 asociados, Santa Cruz de Tenerife, ya anuncian que no van a abrir porque no es rentable. La Guardia Civil está investigando el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer joven en el río Guadalmina, a la altura de Benajavís, en Málaga. El cadáver estaba en una zona de difícil acceso conocido como el Charco de las Mozas. Y la Guardia Civil también ha detenido a un simpatizante del Daesh en Madrid que había amenazado al rey, entre otras personalidades públicas e instituciones del Estado, a través de las redes sociales. Este individuo es guineano y tiene 48 años.
El gobierno se reúne con el deporte para explicarles la puesta en marcha ya de las actividades deportivas, José Luis Corrochano.
Es una reunión de Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, con los estamentos del fútbol y otros deportes después de los anuncios de desescalada. Vamos a ver qué sabemos sobre la reunión, Gemma Santos.
Bueno, continúa la reunión. Están reunidos desde las 11 de la mañana ese grupo de tareas del impulso al deporte. Corro, están presentes todos los actores del fútbol, Federación, AFE, Liga, también otras federaciones deportivas como la de baloncesto, también el Comité Olímpico Español, y lo que va a hacer Irene Irene Lozano es trasladar lo que piensa Sanidad. Va a transmitir por fin direcciones claras para el regreso a los entrenamientos y en su caso a la competición. Todos califican de primordial esta reunión porque en ella van a conocer por fin los protocolos del ministerio para saber cómo y cuándo van a volver al trabajo.
Y este es un mensaje de la presidenta Irene Lozano sobre el regreso del fútbol a puerta cerrada es para los aficionados.
Sabemos que lo primero que se va a recuperar son los partidos a puerta cerrada. El hincha que va a los estadios y que tiene toda esa parte de compartir emociones, de pertenencia a una comunidad, sabemos que va a sufrir más porque incluso cuando se recupere la entrada a los estadios, pues un tercio de entrada o media entrada, incluso la distancia social en ese caso determina absolutamente las emociones. Tenemos claro, por ejemplo, jugar partidos a puerta cerrada, pues es obvio que es la solución temporal, ¿no?
Y más noticias del fútbol en nuestro entorno. Hoy Francia, con la liga cancelada, va a decidir si hay campeón en la liga y posibles descensos. Italia, ministro de Deportes, insiste en un acuerdo de protocolo de vuelta entre el Comité Científico y la Federación de Fútbol para que se juegue o no se juegue la liga. En Alemania se espera que hoy Merkel concrete la fecha de regreso de la Bundesliga y en Portugal también hoy se espera que el Consejo de Ministros hable de la fecha del regreso del fútbol.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis del papel relevante de este medio, de la radio en África, que se ha visto revalorizado por las consecuencias del coronavirus.
Efectivamente, ya sabíamos que en África la radio era el medio fundamental para que la Iglesia acompañe y llegue muchas veces a sus fieles más dispersos. Pero esto es mucho más importante en estas circunstancias porque la mayoría de la gente no tiene ni internet ni televisión. Por ese motivo, Ayuda a la Iglesia Necesitada está apoyando a varias emisoras católicas como Radio Ditunga, situada en el centro de la República Democrática del Congo, o Radio Sol Mansi, en Guinea-Bissau. Ambas han aumentado sus programas para sensibilizar a la población acerca de las medidas contra el COVID-19 y también para continuar la labor de evangelización y permitir que las comunidades sigan en contacto, celebrando y compartiendo la fe. Lo vamos a contar en un ratito en El Espejo.
La radio como medio esencial durante la crisis, no solo en África, también aquí en España. Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora. Mientras, sigues en compañía de Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estás informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia de la cadena COPE des de Lleida, ara al migdia de Lleida. I ens n'anirem fins a les dues parlant del comerç local, que és el gran motor de ciutats com Lleida, Mollerussa, Balaguer o d'altres que tenim aquí a les comarques de Lleida. El comerç local, el comerç de proximitat, que tant a la palestra ha estat en els darrers mesos, en els darrers anys, m'atreviria a dir, s'ha dubtat ja de si era necessari, si no, en un món amb una globalització extrema. I ara aquesta pandèmia ens ha tornat a posar, no a la casella de sortida, però ens ha tornat a posar el tema sobre la taula, doncs, amb un altre punt de vista. A hores d'ara, el comerç local és un comerç buscat, amb ganes de que torni a obrir, amb ganes de poder anar a la botiga del costat sense grans aglomeracions a buscar doncs, el que necessito. I per això avui, ara, des d'ara fins a arribar a les dues, farem tot un especial de comerç local doncs, des de diferents punts de vista, perquè la veritat és que n'hem de parlar des de molts punts de vista. D'aquí uns minuts estarà amb nosaltres el Ramon Alturo, que és el director de Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a Lleida. A partir de dos quarts parlarem amb dos associacions comercials molt potents, com són l'Eix Comercial de Lleida i Mollerussa Comercial. Parlarem amb els seus presidents per veure com ho estan portant els seus associats. Porten mes i mig tancats, mes i mig tancats, i ara començaran a veure la llum a partir de l'11 de maig. Pràcticament dos mesos aturats, tenint en compte que les dues primeres setmanes de març tampoc és que fossin una alegria. L'Eix Comercial estava molt buit per les dates aquest any, perquè ja s'estava parlant, ja s'estava veient que estaven pujant els contagis. En parlarem tot seguit. Abans, però, recordem, per sobre dels 21 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida, busquem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La província de Lleida comptem amb predomini de cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts. Al Pirineu, això sí, el temps és canviant amb núvols més compactes i no es descarten precipitacions pel que resta de dia. Temperatures màximes amb pocs canvis avui amb valors de 23 graus a Lleida capital, 22 a Balaguer, 21 graus de màxima a Tàrrega, 20 a la Seu d'Urgell i 16 a Viella. I pel que fa al vent, bufa amb predomini de la component oest i es mantindrà així fins al final. De cara a demà, destaquem un ascens de les temperatures, sobretot en les màximes, amb pujades d'entre 3 i 4 graus. Els valors més alts arribaran demà als 27 graus a Lleida capital, als 26 a Balaguer, als 24 a Tàrrega, als 23 a la Seu d'Urgell i als 19 a Viella. I si mirem al cel, al Pirineu, esperem intervals ennuvolats tendint a partir del migdia a cel ennuvolat, sense descartar precipitacions, mentre que a la resta esperem cel poc ennuvolat amb alguns intervals ennuvolats a les hores centrals del dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Ràpidament, una darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Una darrera hora informativa que té a veure amb el tema de la campanya de la fruita. Dèiem abans que s'ha aprovat el protocol de seguretat per poder desenvolupar la campanya de la fruita amb el coronavirus. Govern i sector validen el document que preveu mesures com prendre la temperatura dues vegades al dia als temporers. Però la UGT ha negat que s'hagi arribat a cap acord sobre les mesures per garantir la seguretat en la campanya de la fruita, tal com va assegurar ahir el govern després d'una reunió telemàtica amb el sector agrícola, patronal i també ajuntaments de Lleida. El sindicat assegura que en aquesta reunió només es va presentar un esborrany per poder negociar en els propers dies i que queda pendent la convocatòria d'una nova reunió per acordar el protocol en base a les aportacions que es facin. La UGT es nega a signar cap protocol que posi en risc la seguretat i la salut dels treballadors només per salvar la temporada, i remarca que no es poden arriscar a que hi hagi possibles contagis de la Covid-19. La UGT també recorda que lluiten per garantir la salut dels treballadors del camp i perquè el seu transport i allotjament es facin amb totes les garanties. El que dèiem, el més calent a l'Aigüera.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Verti o falso? En Verti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte. Todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Central Lechera Asturiana la formamos 7.000 familias ganaderas. Y como en toda familia, una madre es una madre. Nuestra madre es la primera en levantarse y la última en acostarse. Ella nos arropa, nos guía y su fuerza nos hace fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. Porque a veces también sufre y llora. Pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas 7.000 familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres. Y muy especialmente de la nuestra, la naturaleza. Feliz Día de la Madre. Central Lechera Asturiana.
migdia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ja us hem dit avui al principi del programa que avui ens centraríem al comerç local. Al final, ens agradi o no, el comerç local és el gran motor de moltes ciutats, com per exemple Lleida i com per exemple Mollerussa, que avui també ens anirem a parlar amb Mollerussa Comercial, amb l'Associació de Comerciants. D'aquí uns minuts també estarem a l'Eix Comercial de Lleida amb el seu president. I el comerç local que torna a estar a la sobretaula, a la palestra. Tornem a tenir el debat sobre la taula, no dels darrers mesos, perquè jo em remuntaria ja als darrers anys. Ja fa anys que estem parlant de quin és el model comercial de les ciutats, si el comerç local era un producte ja del segle XX i havia caducat o no. Hem escoltat 1.000 propostes, 1.000 debats i 1.000 històries. La pandèmia ha vingut, s'ha situat aquí al mig i jo crec que ens ho ha capgirat tot una mica, perquè a hores d'ara el comerç de proximitat i el comerç local està buscat. I per començar a parlar d'aquest tema, avui hem convidat al director dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a Lleida, que ja l'hem convidat i ja el coneixem, el Ramon Alturo. Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-me aquí a parlar una mica del comerç.
Clar que sí, només faltaria. Ramon, per cert, tot bé a nivell de salut?
Tot bé, per sort, tots estem bé i, per tant, seguint el que ens diu Salut, confinats a casa,
sí.
I fent teletreball a tope. És a dir, que això és tremendo, perquè entre les videoconferències, és a dir, els grups de xat, WhatsApps, telèfon, correus, és impressionant.
No n'havies fet mai tantes, de videoconferències?
No, des de luego. Vull dir, ara és impressionant, és a dir, gairebé cada dia surt un promig de 4 o 5 videoconferències, perquè, entre membres del govern, perquè en definitiva hem d'estar molt coordinats i estem molt coordinats amb el govern i, evidentment, amb el propi departament. És a dir, cada setmana fem videoconferències amb cadascun dels directors generals, la directora general de comerç, evidentment, és a dir, la Montse Vilalta, i repassem i anem posant fil a l'agulla allà on es pot, i una mica detectar tots aquests problemes que són molts els que preocupen i a veure com podem estar al costat, en aquest cas, dels comerciants, per ajudar-los i perquè en definitiva es pugui sortir el més ben parat possible d'aquesta situació que és molt preocupant.
Sí, Ramon, el qui va vaticinar i es va avançar a dir que el comerç local estava mort es va equivocar de ple, perquè ara està molt buscat el comerç local, eh?
I tant. Mira, això dona un punt de satisfacció molt gran, en el sentit que, nosaltres sempre hem defensat aquest comerç de proximitat. Recordo, tampoc no fa gaire temps, que vaig tenir també una entrevista amb tu mateix, uh-huh. I que parlàvem, de la importància de que el comerç que tenim dins de potenciar-lo, no? I que, en definitiva, aquestes àrees comercials tan allunyades del centre ciutat, nosaltres el que intentàvem potenciar era, per exemple, l'eix comercial a Lleida, continuar, perquè aquest comerç de proximitat avui, per desgràcia, aquesta situació del coronavirus ens ha situat en un escenari molt diferent. La gent ara el que busca és una confiança i seguretat.
Sí.
Confiança i seguretat. I això, el comerç de proximitat, la persona que coneixes cada dia, és evident que està donant aquestes situacions. I fora hi ha les grans aglomeracions, perquè, certament, des d'un punt de vista de salut, tot això preocupa molt.
Clar, les grans aglomeracions, jo crec que... Anava a dir que jo crec que tardaran una mica més en tornar, veurem si tornen, a veurem... Jo, potser al cap dels mesos la gent s'acaba acostumant a tot, però veurem com va evolucionant, que tampoc parlem d'un futur que no podem estar 100% segurs, per tant, hem de teoritzar el mínim possible. El que sí que tenim clar, Ramon, és que fa un mes i mig que els comerços estan tancats, amb les penúries i les situacions econòmiques i laborals que tot això comporta, i ara que s'ha presentat de manera teòrica i sobre el paper, però s'ha presentat ja aquestes fases de desconfinament i que apunten al 11 de maig com a data possible per tornar a obrir el comerç local, doncs han posat una fita, han posat una llum, oi?
Sí. A veure, el primer que s'ha de dir és que el sector del comerç és tremendament important en molts sentits. primera pel nombre de pues, d'establiments que tenim. És a dir, a Catalunya estem parlant d'uns 103.000 establiments comercials, poca broma. Sí, sí. Estem parlant de 500.000 de persones més o menys ocupades i que representen el 16% del producte interior brut. Vull dir que poca broma quan parlem del comerç. A més, hi ha una cosa que cal dir sempre, que fa ciutat, fa poble, el comerç uneix, el comerç cohesiona, i això és molt important. I d'aquí una vegada més reiterar la importància d'aquest comerç de proximitat. Per tant, dit això, és evident que ho està passant molt malament. Dos mesos gairebé tots els establiments tancats, a excepció dels d'alimentació, perquè són els productes de primera necessitat, i és evident que doncs cal ajudar molt a que pugui poder continuar, perquè dos mesos sense cap tipus d'ingressos, pagant el que han de pagar de totes les despeses que tenen, i que l'Estat espanyol no ha tingut en compte pimes, les petites i mitjanes empreses, i evidentment doncs aquí entrarien doncs els autònoms i comerç i empreses turístiques, doncs per donar-les liquiditat, perquè el problema més gran que es pot produir és que com fer front a tots els pagaments sense tenir ingressos diaris. Això és gravíssim. Clar. I per tant, l'Estat no ha pres mesures per donar liquiditat als petits. I això, doncs, és entenem que és una gravetat tremenda, perquè en definitiva el pitjor que pot passar doncs, és que molts dels comerços doncs no poguessin tornar a obrir i que molts dels ERTOs que s'han produït doncs es transformessin doncs, en ERTOs, en aturats ja doncs, de més llarga durada. No? Mm-hmm. Per tant, nosaltres, en la línia del que deies, per intentar ajudar doncs, en aquestes petites empreses i aquest petit comerç, el que hem fet és una línia que s'ha obert justament ahir d'ajuts directes que van directes al comerç. Hem obert una línia d'uns 9 milions d'euros, és a dir, hem fet ja la difusió a tots els àmbits, a tots els sectors, doncs ja ho coneixen tots, perquè en definitiva el que volem és que pugui tenir liquiditat, que pugui una mica de poder funcionar, poder-lo ajudar de manera directa. I no estem parlant de subvencions, ni estem parlant de línies ICO, perquè clar, donar subvencions pot estar molt bé, però al final tu dones diners, però s'han de tornar aquests diners. Clar. Per tant, el que fem aquí és, amb factures doncs, que puguin justificar-se des del petit comerç, doncs, tenir accés a aquestes ajudes que estem promovent des de l'àmbit del comerç.
Clar, jo estic totalment d'acord amb això, Ramon, perquè al final, per exemple, ajornar un pagament, el problema és que t'acabarà venint igual, més el que et correspongui en el seu moment, i llavors pot ser un desbordament important. O sigui, més que una ajuda, és com allunyar la sentència, per entendre'ns.
Efectivament. I per tant, això, doncs, la nostra consellera, la consellera d'Empresa i Coneixement, no s'ha cansat de dir-ho a totes les entrevistes que ha fet i pressionant doncs, a Madrid, sobretot que es cuidés aquest petit teixit productiu, que s'ha de cuidar, que se l'ha d'ajudar, que ha de tenir liquiditat, que no es trenqui la cadena de pagament, que tingui recursos. I això, doncs, no ho hem vist. Per tant, és molt fàcil donar subvencions, llavors has de donar, al final el banc és qui assumeix el tema, has d'anar a parar amb un banc, però clar, al final són diners que tu has de tornar. Per tant, el que s'havia d'haver fet o el que s'hauria de fer és tota la part impositiva, condonar molts dels impostos que d'alguna manera han de fer front durant tot aquest temps que han estat aturats. Per tant, això és així. Mm. I llavors nosaltres, des de l'àmbit d'Empresa i Coneixement i sobretot des de la Direcció General de Comerç, doncs hem pogut presentar aquesta línia d'ajuts per intentar justament això, que puguin tenir diners de liquiditat, diners per anar solucionant pues, els petits problemes i que quan hagin d'obrir puguin tenir una mica de recursos, no?
Ramon, anem a aventurar-nos una mica. Com creus que reaccionarà la societat en aquestes properes setmanes?
A veure, d'entrada tenim una confusió molt gran. És a dir, tot aquest tema que s'ha fet ara aquí d'apertura d'aquestes terrasses que el govern espanyol ha plantejat, doncs és un tema molt complicat. Molt complicat ja d'entendre. Per tant, hi ha una confusió generalitzada molt gran. Aquesta és la primera qüestió que s'ha de dir. Hi ha una centralització brutal i crec que les coses s'han fet malament. I sobretot aquest tema del desconfinament, i estem parlant d'aquesta qüestió, escolta, doncs qui millor per fer-ho que qui coneix la realitat més propera. Per tant, el que s'havia d'haver fet ja és tornar les competències, en aquest cas, a la Generalitat de Catalunya i poder fer les coses des d'un punt de vista de realitat. Per tant, no per províncies, és a dir, les coses no es poden fer així. És a dir, no sé, per exemple, a Lleida tenim dues vegueries, la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran i tenim la vegueria d'aquí de Lleida, no? Tot això no té res a veure, pues, per exemple, pues, amb el que pot ser pues, la zona franca de Barcelona. És a dir, són realitats diferents, no? Llavors, es produeixen situacions que dins d'una mateixa comarca, com per exemple la Cerdanya, que una part pertany a Lleida i una altra part pertany a Girona, llavors pot resultar que una part de la Cerdanya no pugui anar a l'altra part perquè bueno, pues estiguin en diferents fases o diferents nivells. No sé, jo crec que això està molt malament, aquesta centralització que s'ha fet és molt gran, és molt greu, perdó, i que crec que el que s'havia d'haver fet és comptar amb les comunitats autònomes, és a dir, sobretot doncs, aquí, en aquest cas que ens afecti doncs, en Catalunya, tornar-li les competències i fer les coses des d'aquí, des de la realitat i des de la proximitat.
Mm-hmm. El tema que apuntaves de la desinformació o de l'embolic informatiu és importantíssim. Jo ara em poso la mà al foc que tu truques a 100 persones i ningú sap quan pots sortir de casa.
Sí, no, és que és veritat, és a dir, jo ara mateix estic analitzant aquesta informació publicada per l'Estat i costa entendre, és a dir, costa entendre doncs què és el que es pot fer i què és el que no es pot fer. Clar. I després una altra cosa, és cert que està previst que el dia 11 en la fase 1 obriria el petit comerç, no les grans superfícies, però clar, aquí tenim una altra qüestió, estan d'establir els protocols necessaris.
Sí, sí, no es pot obrir de qualsevol manera, s'ha d'obrir amb totes les garanties sanitàries.
Efectivament, i clar, doncs fa temps que anàvem reclamant. Nosaltres, és a dir, primera cosa, voldríem tornar les competències per fer les coses des d'aquí de casa i ben fetes. Segona qüestió, si no és així, és conèixer quin és el pla de desconfinament. Clar, aquest pla de desconfinament no ha tingut en compte la realitat de les comunitats autònomes. I la tercera cosa és que això es volia conèixer el més urgent possible per poder establir aquells protocols de desconfinament que donin seguretat als uns i als altres. Perquè la gent aprèn ràpid i sap com s'ha de comportar. Sí. Ara mateix, quan van a comprar, pues, evidentment, la gent fa el que ha de fer, pues, van amb les mascaretes, van amb precaució, mantenen les distàncies, posen guants, és a dir, estan fent el que d'això. Doncs, bueno, pues, en el cas del comerç, pues, la primera cosa que s'ha de saber també és aquest protocol, perquè no és el mateix obrir una botiga, pues, en un exemple, ara, de roba, on la gent, pues, si va allà, doncs, s'emprove aquestes espècies a veure què passa, que una altra botiga, pues, que vingui, jo què sé, pues, electrodomèstics, posem per cas.
Sí. Ara veurem realitats diferents amb mesures sanitàries diferents, però que s'han de prendre en tots els casos, evidentment.
Clar, i després l'altra qüestió que passa, doncs, que afecta doncs, amb el tema de restaurants, d'obrir terrasses, amb un terç de la seva, només de la seva capacitat que puguin tenir, clar, la majoria de terrasses no són terrasses grans. Són terrasses pues, mitjanes petites.
Bueno, jo hi veig un problema aquí, sí. Sí, perquè vull dir, el bar que té 10, per fer números rodons, 10 taules, només en pot posar 3.
Exacte.
I a dins a ningú, o sigui, per tant...
I a dins ningú.
Ha d'aguantar la despesa d'obrir el bar amb 3 taules.
Efectivament. Pues aquestes són algunes de les incongruències que estem veient. Llavors, com pot obrir? És a dir, li sortirà a compte obrir un bar que ha de tenir doncs, mesures de seguretat, un cambrer ha de pagar totes les despeses i tal, amb aquestes taules,
clar.
No ho té. Per tant, hi ha moltes coses que no s'han pensat bé i que generaran molta confusió i molts problemes. I crec que el ciutadà no es mereix això després d'haver fet tot el que s'ha fet, 2 mesos confinats pràcticament tothom, i que en línies generals i majoritàriament la gent ha actuat de manera molt correctíssima i sacrificant-se per a que entén la situació i que ara muntin aquest embolic d'aquesta manera.
Doncs,
la gent no mereix això.
Hem parlat amb el Ramon Alturo, director dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a Lleida. Hem parlat clar del tema de la situació actual. Dic actual perquè la setmana vinent igual tornen a canviar les coses i surt una nova norma, una nova història, perquè això canvia així de setmana en setmana.
Veurem, i és possible, perquè a més, com que hi ha hagut aquest rebuig tan gran per part de les comunitats autònomes i la majoria, doncs, front a aquest sistema que han plantejat des d'allà, i que ara diuen que bueno, tornaran a estudiar les propostes de les comunitats autònomes. Per tant, veurem, tant de bo rectifiquessin i tant de bo fessin el que han de fer, que és cedir les competències a les comunitats que per proximitat saben el que cal fer.
Clar. Ramon Alturo, com sempre, un plaer. Gràcies per haver-nos atès.
Igualment, moltíssimes gràcies, un plaer. Que vagi molt bé i fins una altra.
Arribem a 2:15, fem una pausa, un minut, i de seguida anem cap a l'Eix Comercial i després cap a Mollerussa Comercial.
¿Te imaginas vivir en una zona sin cal? Con mamparas cristalinas, grifería brillante, vajilla siempre impoluta. ¡Oh, qué gusto! Deja de soñar y pásate a Olimpia Plus. Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es y llévate los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis.
Grupo Corsa, set de innovación.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bé, doncs amb aquestes noves fases que ens van ensenyar abans d'ahir, doncs ara toca doncs fer una mica ja de càlculs i una mica de perspectives, a veure com s'ha de fer, perquè una cosa és la teoria i el paper, i l'altra, doncs, portar-ho tot a la pràctica. Nosaltres anem a buscar el teixit del comerç local, que al final és el gran motor d'una ciutat. Ja sabem que és un debat que teníem sobre la taula, de fet, des de molt abans de la pandèmia, quan ja aquests darrers anys es discutia el model comercial. Parlo ara de la ciutat de Lleida, però crec que en moltes altres ciutats és un tema que està bé sobre la taula, si comerç de proximitat o comerç local, o grans superfícies i grans multinacionals, o les dues d'una manera ordenada. És un debat que sempre hem tingut i que ha donat grans titulars també aquí a la ràdio, sobretot després ja de les tertúlies, després de les entrevistes, allò que fas com una sobretaula després d'una entrevista. Deixeu-me que avui ens posem en contacte amb el president de l'Eix Comercial, el Llorenç González. Llorenç, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Veritat, això és un tema que ja fa anys que és molt de sobretaula, eh? El model comercial de la ciutat. Ja fa dies que se'n parla d'això.
Sí, ja portem anys parlant del tema. Bueno, i en resumint és el que has dit tu al final, vull dir que no és que estiguem en contra de les grans superfícies o grans espais comercials, no estem, els comerciants no estem en contra, sinó una cosa ben col·locada, ben pensada, que ens servigui com a motor de dinamització tant per la gran superfície com per nosaltres.
Clar. Llorenç, des del passat dia 14 o 15, 14 crec de març, estem tancats, no?
Sí, tot el comerç de Lleida, tot el comerç minorista que no siguin botigues de primera necessitat, tots estem tancats per la normativa del govern central. I bueno, ara es veu una miqueteta al final del túnel, vull dir, ja veiem una miqueteta la llum, perquè dia 4 ja deixaran obrir, depèn quines botigues, però amb cita prèvia, només per recollir encàrrecs o el que tinguessin, i a partir del dia 12, bueno, que és dia 11, però Lleida, com que és festa, doncs serà el dia 12, ja obrirem pràcticament el 100% de les botigues.
Clar, aquesta obertura, si recordo que tot està condicionat a la evolució de les xifres de sanitat, però si se segueix, pel petit comerç, què suposa? És a dir, perquè evidentment no és obrir i ja com abans, hi ha tot unes restriccions d'aforament, de distància social, Què suposa per al petit comerç? Una altra inversió o què suposa?
Bueno, hi haurà establiments que sí, que, i més els de, més aviat els de la roba, que si no tenen alguna planxa o alguna màquina que després d'emprovar-se la roba s'ha de desinfectar, crec que sí que hi haurà algun comerç que damunt tindrà un gasto per poder obrir.
Clar.
L'Eix, com a Eix, hem demanat... perdonar a les botigues associades de l'Eix, hem demanat guants, mascaretes, sabó, gel hidratant d'aquest per les mans i un desinfectant pels taulells, vidres, panys. Això ho donarem als comerciants de l'Eix perquè sigui una previsió pel mateix empleat i pel client que entri.
No teníem prou, de mal de caps, Llorenç?
No. Però, bueno, és una mesura que vam creure la Junta de l'Eix, vam creure que això tindria de ser important, perquè, clar, com que tampoc sabíem quin dia ens dirien comenceu a obrir, ho vam demanar precisament aquesta setmana, el dimarts ja ho vam demanar-ho, i ens han dit que la setmana que ve ho tindrem. Esperem que sigui així, perquè també ens van dir que el que ho comprem, que per cert ho hem comprat a les empreses de Lleida Ciutat,
vull dir
que no hem tingut pressupostos d'arreu d'Espanya, però hem decidit comprar-ho al comerç local i a empreses locals. Un pelet més car, però més igual. Vull dir, preferim gastar-ho els diners aquí a l'empresari de Lleida. Pues això ens van dir que clar, aquests dies tenen molta demanda, i que en principi com a molt tard divendres de la setmana que ve ho tindrem per poder-ho repartir el dimarts a totes les botigues associades, que així que el client que vingui a comprar per lo menos que vegi que cuidem una miqueteta la sanitat per amb ells, no? Per amb ells, pel comprador i pel mateix botiguer. El client que entri i que no porti mascareta, pues li donarem la mascareta, li donarem els guants, el gel, l'ampil que entri a la botiga s'ha de netejar les mans, porti guants o no porti guants, vull dir, les mesures una mica així primàries, per dir alguna cosa, de bàsiques per tindre
bueno,
una mica...
Bueno, amb les que estem convivint realment, vull dir, sí. no serà res diferent al el que fa setmanes que ens diuen que hem de fer si sortim de casa pel que sigui.
Exacte.
Sí, és exactament el mateix. Estava fent ara comptes, és un mes i mig ja. T'ho dic perquè al principi això del confinament va començar com, bueno, entre neguit i expectació, perquè era una situació nova. Ha passat la Setmana Santa pel mig, hem canviat de mesos, avui és ja el darrer dia del mes d'abril, i portem un any, portem un mes i mig amb aquesta situació. Com creus que reaccionarà el públic en general? És a dir, perquè clar, hi ha molta gent que diu, a veure si tornem a la normalitat d'abans, i d'altres et diuen, no, és que la normalitat d'abans ja la podem oblidar, ara hi haurà la nova normalitat. Quina creieu que serà aquesta nova normalitat?
Bueno, serà una nova normalitat que a poc s'anirà incrementant, vull dir, jo crec que els primers dies pues, serà possiblement més fluixet, l'assistència de compradors o de ciutadans que passin per l'Eix o per les zones que hi hagi de comercial de Lleida, però jo crec que quan veuran que la cosa, pues, també els mitjans de comunicació que vagin dient pues, que es va reduint els ingressos, els infectats, que donarà una sensació de com a més normalitat i més seguretat, llavors suposo que sortiran i amb més tranquil·litat. Després d'això, de que també podran obrir els bars, encara que siguin les terrasses, encara que sigui un terç de l'aforo, vull dir que es vegi una mica més de vida al carrer. Jo crec que tot això ens ajudarà a tots a prendre una... dir, bueno, ja és més normal, ja... bueno, més anar a la normalitat, per dir-ho així, no? Després també estem mentalitzats de que si anem a un comerç i l'aforo és de dos clients, doncs si tu ets el tercer t'hauràs d'esperar fora. Vull dir, això ja crec que ja estem mentalitzats tots, de que ara hem de fer cues al carrer i ja està. I no ha de passar res.
Llorenç, hi ha una mica de por?
No. Bueno, a mi no m'ho han expressat que hi hagi por, al contrari, el que hi ha és ganes d'obrir, ganes de començar a treballar i ganes de que tot se normalitzi i que, bueno, que la vida continua i que això ens hem d'acostumar, pues, que és una enfermetat que suposo, per lo que diuen, ha vingut per quedar-se, que quan tindrem la vacuna, pues, que ja serà una cosa, una enfermetat normal i corrent, com la grip, que pot ser la grip normal, i ja està. I a viure amb ell.
Per cert, no t'ho he preguntat al principi, no sé si tota la família de l'eix comercial, si heu tingut algun cas que conegueu o de moment tots bé?
No, de moment tots els associats, vull dir, no, tots estan bé, tant de salut, vull dir, tant ells com familiars, vull dir que en principi a mi no m'ha arribat cap notícia de que algú hagués estat ingressat o amb l'enfermetat. Vull dir que en principi l'eix té bona salut.
Darrerament s'està tornant a parlar del comerç de proximitat, del comerç de quilòmetre zero. Vosaltres mateixos heu sigut un exemple a l'hora d'adquirir, doncs, aquests productes sanitaris a empreses de Lleida. Aquell risc que havia de que cada vegada, doncs, es veia algun local a baixar la persiana, creieu que es pot revertir ara a causa d'aquesta situació?
Nosaltres pensem que sí, perquè ja hem vist i que el comerç, per exemple, està al barri on visco jo, vull dir que ara necessitem la botiga de proximitat, de barri, perquè, clar, també deien, no pots anar a comprar en una botiga d'un quilòmetre o un quilòmetre més lluny de casa teva, que compris més a prop, vull dir, i jo crec que el ciutadà se n'haurà donat compte de que el comerç de proximitat, el comerç de barri, el comerç que està davall de casa seva és el més important i que no... Bueno, el que dèiem al principi, vull dir, sí que cal grans superfícies, però que també hem de viure el comerç local, i Lleida és una de les potències amb economia del comerç, vull dir, perquè és molt comercial.
Doncs és una situació que evidentment ningú ens l'esperàvem, que va arribar va arribar de cop. Tampoc és que hagués arribat de cop, perquè ja sí que ha sigut ràpid, ha sigut en pocs mesos, però a poc a poc es van començar a filtrar notícies ja per Nadal del tema de Xina, després Itàlia i després, doncs, ja la resta d'Europa, Espanya inclosa. Espanya, doncs, presentant unes xifres molt altes, la veritat és que són xifres molt altes, tot i que cada dia recalculen i busquen maneres de recalcular tot plegat, però la xifra, per exemple, de sanitaris és una xifra escandalosament alta, però vaja. Com deia al principi Llorenç, sembla que a poc a poc anem veient la llum, i jo crec que això és el que també ajuda a superar-ho tot, Llorenç, poder tenir una data a la que agafar-se, no? A dir, bueno, vale, ha sigut llarg, ha sigut dur, però mira, tenim una data, tenim unes mesures de seguretat, anem a obrir, anem a veure que comenci a rodar. Al final, suposo que el que es busca és això, que comenci a rodar lent si vols, però que torni a començar a rodar tot plegat.
Sí, sí, és que és com ha de ser, vull dir que hem d'anar així. Clar. Obrir, els primers dies, jo suposo que, pues, la venda, crec, ojalà que m'equivoqui, crec que serà, pues, fluixeta.
Bueno, és que no està gaire clar qui pot sortir els primers dies, és a dir, vosaltres podeu obrir a partir del dia 12, a Lleida, parlo, l'11,
sí,
diguem,
sí. Sí, sí, sí.
Però no està clar aquell dia qui pot sortir al carrer encara.
Bueno, sí,
és curiós, això.
Teòricament, pues, els que fan teletreball han de continuar durant un mes més, més o menys, vull dir, la resta... Jo sé d'altres sectors de l'automoció que també comencen el dia 12 ja a obrir,
sí,
tallers,
sí, sí.
Vull dir que, claro, tot s'anirà obrient.
Sí, sí, és poc a poc.
És poc a poc, vull dir, és el que diem, ojalà vinguin molta afluència i que comprin, però jo crec que primer serà una mica escalonat, que això també ens va passar l'última setmana que vam estar oberts de març, aquella setmana va ser horrorosa, vull dir, no hi passava pràcticament ningú per l'eix comercial, vull dir, les botigues no venien, vull dir, jo suposo que crec que serà més o menys la primera o segona setmana igual, i després paulatinament anirà pujant la gent que vegin, pues no passa res, si no hi ha més gent ingressada que ens alarmi una mica, però si comença a anar tot una mica més normal, tal com està previst que vagi, pues ja el públic o el ciutadà o el comprador ja no tindrà, aquella por a sortir, i jo crec que, vaja, arrencarem, serà un any difícil perquè, i més pel sector de la roba, es pot dir que ja pràcticament estem a les portes de les rebaixes.
Sí.
Sí, sé d'algú que ja m'ha dit... Pues,
unes rebaixes estranyes, aquest
sí,
any.
Exacte, ja sé d'algú que m'ha dit pues, que pel seu tipus de producte pues, que ja ficaran rebaixes o promocions per poder, clar... Pues,
clar, per reactivar-ho tot,
Sí, vull dir que, claro, això també serà una mica bo de que la gent pues, surti i mirar a veure si hi ha ofertes per poder-les agafar, no?
Doncs estem parlant amb el Llorenç González, que és el president de l'Eix Comercial a la ciutat de Lleida, i, bueno, valorant aquestes possibles ja properes dates. Ja veieu que ho tenen tot preparat i pensat, i més coses que aniran venint i que contactarem amb ells perquè ens ho expliquin. Llorenç González, escolta, que celebro que estigueu tots bé i gràcies per atendre's, com sempre.
Gràcies a vosaltres i a la disposició, com sempre, per quan vulgueu.
Doncs això és des de l'Eix Comercial. Al punt que arribem a 2:45, fem una pausa, un minut. Que no marxis massa lluny i marxem cap a Mollerussa. Cap a Mollerussa Comercial, sense anar més lluny.
Es tiempo de estar en casa.
Solo viven dos personas en el pueblo, ¿no?
Sí, mi marido y yo.
Y ahí solitos están bien.
Es tiempo de acompañarte.
Familia con 11 hijos y los 11 han pillado el bicho.
Con mucha paciencia.
Es tiempo de esperanza.
Yo voy a bajar con la bici. ¿Y tú qué tal estás, Paco?
Yo bien.
Es tiempo de información.
Venimos de hablar con Singapur donde ha habido un rebrote.
Esto es lo que nos tememos que va a ocurrir y que puede ocurrir.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde también es tiempo de juego.
Hola, Pepe.
Hola, Paquito. Hola, loco.
Hola, crack. Hola, grande.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Mi cuerpo ha vencido al virus.
Tiempo de juego. Lo damos todo.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I si fa un minut estàvem en una important zona comercial de la ciutat de Lleida, ara ens traslladem de ciutat, però no de sector, perquè anem a parar també cap a una associació que, de fet, ha dinamitzat el comerç local, potser diria com ningú. Només cal mirar l'historial d'accions i d'activitats que han dut a terme. No, mira, fa 4 dies, el que passa que amb la pandèmia pel mig sembla que faci una eternitat, però parlava amb la responsable de Mollerussa Comercial del tema de les activitats de cara al Nadal i vaja, no en vam tenir prou amb una sola entrevista, vull dir que és que són un exemple. Ja t'ho he avançat, anem cap a Mollerussa, anem a parlar amb l'associació Mollerussa Comercial i concretament amb el seu president, amb l'Àlex Català. Àlex, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, què tal, Ricard?
Doncs acabem de parlar, de copsar aquesta actualitat del món del comerç local. Ara li deia crec que us coneixeu amb el Llorenç González.
I tant, doncs, i fa molt temps.
Doncs parlàvem amb el Llorenç de que el debat aquest que ja es començava a fer llarg del model comercial de les ciutats, de si s'estava perdent el comerç local, si se li havia de donar un cop de mà, si anàvem cap a una globalització, sembla que tot aquest confinament i la pandèmia l'ha tornat a posar de moda el comerç local i el de proximitat.
Bueno, això esperem. Nosaltres, des de Mollerussa Comercial, som optimistes. Uh-huh. No deixem de ser realistes, perquè és Mollerussa, com d'altres ciutats, Lleida, Balaguer, Tàrrega, tenim tancat igual que els demés.
Sí, sí.
Tots ho sabem bé. tots patirem molt i amb mesura corresponent més o menys, però el que sigui, som optimistes i no per les coses que hem fet i per la nostra trajectòria. Escolta'm, som optimistes perquè vés a saber si això que comentaves tu, doncs d'alguna manera, amb tots els respectes,
bueno, no, igual, no, igual li dona un tom no, al que venia, no?
Sí senyor, sí senyor. Diu que no hi mal que por bien no venga.
Sí, correcte.
I això ho dic amb boca petita, sense menysprear res, sense fer voler fer mal amb ningú, perquè doncs hi ha gent que ho ha patit moltíssim, hi ha molta gent que ja no està amb nosaltres, i doncs anem al tanto.
No, la crisi sanitària ha sigut un... Bueno, ha estat i està sent, i serà encara, per desgràcia, és un drama, això totalment d'acord.
I tu
ho
dius, un abans i un després, perquè aquí fins que no hi hagi una vacuna, rotllo, jo què sé, la pesta negra de fa dos segles, doncs escolta'm, això continuarà així. Però som optimistes i vés a saber si això d'una vegada fa obrir els ulls, ens fa obrir els ulls a la gent, perquè aquí ens hi hem de posar tots al mateix xat, de dir, ei, ara més que mai miro d'on és aquella poma Fuji, que en vez de comprar-la a l'altre cantó del món, doncs la compro una Fuji de Lleida.
A més, el tema de la fruita potser és el més escandalós, tenint en compte que som generadors de fruita d'alta qualitat. Per tant, i és veritat, a vegades t'estàs menjant una fruita que l'han hagut de portar de l'altre continent i dius, caram, si és que a nivell de sostenibilitat i econòmic això ja no quadra, no?
No pot ser, home, no pot ser que estiguem en ple segle XXI, que les persones siguem tan poc... siguem tan passotes. Espero que això ens hagi fet obrir els ulls i doncs es reverteixi. Repeteixo, sóc optimista.
Àlex, la família de Mollerussa Comercial, teniu notícia d'algú que hagi estat patint sanitàriament parlant aquests dies?
Gràcies a Déu, aviam, no hi ha massa contacte amb la gent. Tenim un grup dels comerciants de WhatsApp, doncs, que va sentint de que doncs potser la mare de no sé en qui, la senyora de no sé quantos, però perquè estava malament, en fi, per desgràcia, doncs, com les grips, no com aquesta,
sí, correcte,
però han afectat a col·lectius de risc.
Sí, sí.
Llavors, doncs, sempre hi ha hagut algú, però, bueno, podria ser pitjor, no ho sé, però gràcies a Déu, doncs, no ha estat la tònica.
Àlex, ara tenim sobre la taula un document amb unes fases que pot ser més o menys controvertit, que pot ser més o menys clar, però tenim alguna cosa a la que agafar-nos, ja aquestes fases de desconfinament, sempre i quan, repeteixo, es compleixen els requisits sanitaris, perquè, és a dir, hi ha aquesta proposta, que no deixa de ser això una proposta, però si tot es va complint, a priori, a partir del dia 11 de maig, podeu tornar a obrir.
Sí. Mira, jo, la meva opinió personal, que ningú se senti al·ludit ni res, és un tema que, ostres, és que no ho sap ningú com s'ha d'actuar. Llavors, dins d'aquest positivisme, ja només falten un parell de setmanes, sí. Ricard. Llavors, el tema està en que ja tothom està assabentat. Nosaltres, des de l'associació, anem passant, diguem-ne, tots els partes que ens arribin des d'arreu, que a vegades dona la sensació que és massa, perquè no saps ben bé com actuar. Però sí, cap a meitats de mes de maig, doncs ja podran començar a obrir el petit comerç amb moltes mesures, per complir la normativa.
Des de l'associació facilitareu d'alguna manera aquestes mesures sanitàries als associats?
Sí, sí, bueno, i sobretot pel que no ho tingui, però... estem amb empreses d'aquí Mollerussa que, evidentment, són associades, doncs ens facilitaran, facilitarem doncs un kit, no, per dir d'alguna manera, doncs el gel, unes mascaretes i un paquet de guants, pues, perquè pel qui no en tingui, però jo em penso que tothom més o menys ja es procurarà una mica doncs de tindre aquest tema controlat, no?
Escolta, com us heu sentit els botiguers aquest darrer mes i mig? Perquè ara fèiem comptes també amb el Llorenç. És que, clar, això va passar el 14 de març, eh?
Sí,
fa un mes i mig.
Sí,
al principi semblava que el temps passava molt lent, però sí. El temps, al final, sempre accelera, no sé com s'ho fa, però el temps sempre va ràpid. Mes i mig, us heu trobat sols? No parlo a nivell personal, eh? Parlo a nivell professional.
Ja. Jo vull pensar que no, tot i que...
Autònoms, botiguers, eh?
No, perquè sí, perquè tothom s'ha espavilat, o sigui, tots hem cessat l'activitat, tots hem demanat la baixa d'autònomos, tots hem de... un o altre ha fet ERTOs, un altre no sé què, l'altre ha fet un ICO, l'altre no sé què... sols no, sinó... la història està amb el no saber el que sí està claríssim és que, Ricard, no hi ha hagut ni un duro d'ingrés.
Sí, no, és que al final és així,
O sigui, és molt fort això, o sigui, no d'allò. Ara, la compensació, tardarem a posar-nos una mica al corrent si no hi ha algú que, per desgràcia, escolta'm, tingui que tancar. El que passa és que deixa'm dir una cosa, i, ostres, em sap greu a vegades com dic les coses, jo sóc així, però ja, abans d'aquesta crisi sanitària, ja anàvem malament.
No, correcte, no,
bé.
Correcte.
O sigui, d'alguna manera, doncs és dur, és
per
dur.
Això deia al principi de l'entrevista que el model del comerç local és una discussió, un debat que estava sobre la taula des de feia molt abans de la pandèmia, i no uns mesos abans, sinó ja els darrers anys, no?
Sí.
Ja fa anys que es parla, que semblava que la tendència anàvem cap a la globalització i menysprear el comerç local, i ara ens hem adonat que els necessitem. I clar, això jo crec que dins del dolent, com deies al principi, és la part positiva que hem d'extreure de tot plegat.
Sí.
Llorenç, escolta... Ai, perdó, Llorenç. No, Àlex, sí. Àlex Català, és el president de Mollerussa Comercial, amb qui estem parlant ara. Teniu preparades algunes mesures, vosaltres,
sí,
per reactivar una mica l'activitat?
Nosaltres...
Les que em puguis explicar, perquè ja sé que aneu cuinant.
Sí, està tot molt embastat, pràcticament està tot preparat. Nosaltres no hem parat, el que és la Junta de Mollerussa Comercial, tal com diem abans, hem estat en contacte en tot moment amb els nostres associats. Nosaltres, com a primera mesura, ja fa dies ja els vam dir que la propera quota d'associat no la cobraríem, i conjuntament amb la... i amb això, que fins i tot doncs, el nostre alcalde, el Marc Solsona, doncs, ha estat més d'una vegada amb nosaltres a dins de les reunions telemàtiques, doncs n'hem parlat i molt de tot això. Llavors s'estan preparant, a part d'aquesta mesura de no cobrar la quota d'associats propera als nostres associats, doncs estem preparant una campanya molt, molt, molt ambiciosa, molt... per com a premia, o sigui, premiar a la gent que ens ha vingut a comprar, que ens continuarà comprant, perquè Ricard, què ha d'haver canviat fins ara? O sigui, què ha d'haver canviat perquè la gent no torni a venir a comprar? No sé si m'explico.
Clar, no, s'ha de fer alguna cosa, s'ha de fer un reclam.
Potser sóc massa optimista, i a la millor m'hauré de tragar les meves paraules, però... estem preparant una campanya, com deia, molt ambiciosa i no agressiva, perquè no té res a veure, però com a premi per a tota aquesta gent que ha confiat i que continuarà confiant en nosaltres, d'alguna manera... els agrairem.
Doncs ja ho veieu, que a Mollerussa Comercial no paren. Quan ho tinguin a punt, evidentment ens ho faran saber,
sí,
i evidentment ho transmetrem. Ara recordo que vau deixar Mollerussa per Nadal, magnífica. Ara m'ha vingut la imatge,
sí,
perquè
sí, vaig
vaig parlar amb una companya teva i m'hi vaig acostar, i la veritat és que entre llums, decoració i propostes, fora ja del que és estrictament vendre, sinó propostes al voltant de la zona comercial, de Mollerussa comercial, vau fer una feina extraordinària.
Les reformes van ser dures també, fa un parell d'anys, però la veritat és que, ostres...
Bueno, esperem que això ho puguem tornar a repetir ben aviat, que és el desig de molta gent, de molts veïns.
Ja veuràs, Ricard, com així serà. Ojalà sigui així.
Doncs hem parlat amb l'Àlex Català, que ja ho veieu que no l'atura res. I això a mi m'encanta parlar amb persones així, Àlex, t'ho dic de veritat. Ja ho sé que els temps són durs, perquè és veritat, això no ho podem dir que no, els temps són durs, són difícils, però, evidentment, si volem sortir-ne, hem de començar a caminar. I s'ha de fer, d'una manera o altra, s'ha d'anar fent. Estem parlant amb l'Àlex Català, que és el president de Mollerussa Comercial, que ja ens ha avançat que estan preparant coses força importants. Àlex, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu. Enhorabona
igualment,
per tot plegat.
Igualment, Ricard, una abraçada.
Gràcies, Àlex. Nosaltres ja estem a les dues. Demà festa. Dilluns hi tornem, 12:20. I diumenge, recorda, Dia de la Mare. Salut. Adéu.